Bona tarda, són les dues.
Notícies migdia amb Pau Durant.
M'he pensat mitja hora. No són les dues, són dos quarts de dues. Comencem! Els dos sabadellencs que van sobreviure al terratrèmol d'Indonèsia han explicat la seva experiència a Ràdio Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. En Marc i la Nora tornaran en unes hores cap a casa i d'aquesta manera posaran punt i final al malson que han viscut aquest cap de setmana.
Però el nostre guia es va quedar més enrere amb l'altre i nosaltres li vam dir que anàvem tirant cap a baix. O sigui, nosaltres només vam procurar l'un per l'altre, sobretot, a baixar els dos el més ràpid possible i sempre que podíem intentar ajudar, però quan ja ho veiem més segur. A l'últim quilòmetre vam intentar ajudar alguna gent, però en aquell moment penses en córrer i si hi ha gent que dubta de córrer o de caure, els hem d'avançar. No dubtàvem, o sigui, podíem caure a terra, de fet la Nora tenia els pantalons trencats, perquè hi havia alguns trams que eren més difícils, però no teníem temps de tenir por.
Aquesta determinació és la que els ha permès que en unes hores agafin el primer avió que aterrarà demà a quarts de dues de la tarda a l'aeroport del Prat.
L'Ajuntament preveu que a finals del mes de setembre els veïns del carrer Príncep de Viana podran tornar a casa.
Els veïns han sol·licitat una subvenció a la Generalitat de Catalunya per tal de fer front als 6.000 euros que costen les obres per substituir el cablejat elèctric de tot l'edifici.
I en el Notícies Migdia també buscarem per als titulars de la informació esportiva.
L'Adriana Royo ens ho explicarà tot de la recepció del Centre d'Esport Sabadell a l'Ajuntament de la ciutat.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts dia 31 de juliol amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
I quan tenim dos minuts per sobre del punt de dos, quarts de dues del migdia, és el moment de passar pels serveis. Mateix a Sabadell, un sol radiant, 32 graus centígrads de temperatura caloreta. Per tant, volem conèixer la predicció per les pròximes hores i per això ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Jordi Via. Bona tarda, Jordi.
Hola, bon dia. Sens dubte, l'ambient càlid és el protagonista del temps d'aquest dimarts 31 de juliol a Catalunya. De fet, a hores d'ara, les temperatures ja es troben clarament per sobre dels 30 graus en molts indrets del país i fins i tot podríem trobar temperatures màximes aquest dimarts per sobre els 35 graus a gran part de l'interior del territori i localment podrien trobar algunes màximes de 37 o 38 graus, especialment a sectors del Pla de Bages i també cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. En conjunt, també esperem una tarda de dimarts marcat pel domini del sol, tal i com ja ha passat aquest matí, i tan sols trobarem el creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Girona. De fet, amb aquests punts, localment, aquests núvols ens podrien portar algun ruixat localment amb tempesta, però sembla que aquests ruixats serien menys importants respecte als que ens vam trobar dilluns. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant en els transports i per això anem fins al Transmet i li preguntem a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda. Doncs primer de tot us hem d'advertir que per obres de millora des d'ahir fins al 2 de setembre està interromput el servei de metro entre Paral·lel i Universitat de la línia 2. Com a alternativa teniu les línies 1 i 3 de metro. També per obres de millora des d'ahir fins al 17 d'agost el funicular de Vallvidrera està fora de servei. Ferrocarrils de la Generalitat habilitat per un servei substitutori per carretera. Recordeu a més que també hi ha servei d'autobús substitutori per treballs de millora entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia, la línia Barcelona-Vallès S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. D'altra banda, amb motiu de la vaga de taxis, es recomana fer servir sistemes ferroviaris per arribar a les terminals de l'aeroport de Barcelona al Prat, la línia R2 Nord de Rodalies o la línia 9 Sud de metro, que reforça. La concentració a Gran Via altera el pas de diverses línies d'autobusos. Gran Via, us estem dient, entre Entença i Bailén, però també Passeig de Gràcia entre Diputació i Ronda Sant Pere. Recordeu, a més, que Perdó, us anava a recordar que, perquè us afecta especialment, que hi ha un autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia. Sense afectacions i incidències destacables a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies, Eva. I ara, tot seguit, ens actualitzem del trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I tenim una relativa tranquil·litat a les vies d'accés a la nostra ciutat. Potser al sortir-ne a l'alçada de Badia del Vallès trobareu que a la C58 hi ha un quilòmetre de circulació intensa, baixant cap a sud, baixant cap a la capital, cap a Barcelona, a l'enllaç amb la AP7. Precisament a la capital, com dic, trobareu que per les rondes es circula en normalitat, però en canvi, degut a la vaga del taxi, al centre és molt complicat circular. De fet, vies com la Gran Via o el carrer Balmes es veuen marcats en els mapes de circulació en negre ara mateix. És a dir, que si heu d'anar cap allà, paciència.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
I comencem parlant de viatjar allà, de viatjar lluny. En uns minuts, els dos sabadellencs que van sobreviure al terratrèmol d'Indonèsia agafaran el primer avió que els ha de tornar a casa. El sisme va provocar que més de 600 excursionistes es quedessin atrapats al volcà Rianji, amb 16 morts i 350 ferits. Ells formen part del grup de 200 persones afectades que han estat localitzades i evacuades del país. El nostre company Pere Gallifa ha pogut parlar amb ells just abans d'embarcar.
Bon dia, Marc i Nora. En primer de tot, el més important, esteu bé, no, ja?
Sí, exacte. Estem bé i estem esperant tornar a casa i veure la família i tot plegat.
M'heu dit que ja us trobeu a l'aeroport de Jakarta, la capital d'Indonèsia. Quan trigareu a tornar a Sabadell i Sant Quirze?
Bueno, l'avió surt d'aquí una horeta aproximadament i primer fem escala a Dubai i després ja cap a casa, cap a Barcelona. Arribarem demà al migdia aproximadament, també.
Com qualificaríeu l'experiència que heu viscut aquests dies a Indonèsia?
Bé, en general, abans de trobar-nos amb la tragèdia, va ser un viatge molt maco. Vam estar per l'illa de Java, després vam anar a Borneo, a Bali també, i fins abans d'ahir va ser un viatge perfecte. Però a l'illa de Lombok, on ens esperàvem estar més de, bueno, gairebé una setmana, els primers dos dies teníem previst aquesta escalada al volcà Rinjani i ens va passar això, clar. Hi ha dues experiències totalment diferenciades, no? Abans de la tragèdia i durant la tragèdia.
Eren les vostres vacances d'estiu, he d'entendre.
Sí, exacte. De fet, teníem previst quedar-nos fins al dia 10 d'agost i estem cancel·lant el viatge i tornant ja cap a casa.
Per la gent que encara no ho sàpiga, com us va enganxar aquest terratrèmol a l'illa de Lombok?
Bé, doncs això, nosaltres vam reservar un trekking de dos dies i una nit. Aquesta nit la passàvem gairebé en el cim del volcà, en el cràter, que està a un quilòmetre de distància del cim. Llavors, el primer dia va ser fantàstic, molt bé, bueno, molt dur, perquè és un trekking difícil. I després, això, a la nit del primer dia, o sigui, la migdiada entre el primer dia i el segon, vam pujar cap al cim per veure la sortida del sol a dalt. I fins aquí, bueno, molt bé, això, una caminada molt dura, però fins aquí molt bé. I després al cim va sortir el sol, que devien ser les 6:15, oi?
Sí, exacte.
I després ja vam decidir baixar, perquè hi havia molta gent a dalt acumulada, i vam dir que ja faríem via cap a baix, a més teníem gana. I va ser començar a baixar, o sigui, portàvem com 4 minuts de descens, i res, i vam sentir un soroll aterrador que venia des del fons de les entranyes del planeta, i va començar a tremolar tot, però nosaltres pensàvem que ens estàvem marejant, vull dir que potser era que ja era de dia i les vistes eren impactants perquè estàvem a molts quilòmetres d'alçada, però no, tothom a terra, i va ser realment aterrador. O sigui, veiem la mort més a prop gairebé que la vida, sí, sí.
Quanta estona va durar aquest sacseig de la Terra? Va ser molta estona? Veu començar a baixar mentre encara la Terra es movia? Com va ser aquest moment?
No, mentre es movia la Terra, això, inicialment pensava que era un mareig, però de cop i volta em vaig adonar que tothom estava al terra i els guies estaven cridant que seguíssim tots a terra i el que s'estava movent era tota la cima del volcà, tot s'estava movent molt i aquesta estona, no sé quan va durar, però se'ns va fer bastant llarga, la veritat. Crec que diuen uns 10 segons, però se'ns va fer bastant etern. I després el que buscàvem era, almenys jo buscava consol en els guies, mirant-los a la cara i pensant que em dirien no, tranquil, això és normal, però no, estaven tots molt espantats, només trobava cares de pànic, por, alguns estaven resant, altres plorant, va ser bastant catastròfic.
I què vau fer després d'aquest moment de pànic?
Doncs ens va adonar que havíem de baixar molt més ràpid del que teníem previst, perquè aquell descens havia de ser d'unes 7 hores, tranquil·lament, i gaudint de les vistes que teníem, però ens va adonar que havíem de córrer molt ràpid mentre no hi hagués més moviments, més rèpliques del volcà. Aleshores, la qüestió era baixar tan ràpid com poguéssim. Vam anar adelantant a tots els que estaven paralitzats per la por, perquè la veritat és que n'hi havia molts que no sabien, n'hi havia d'altres que estaven gravant amb el mòbil, no ho vam entendre gaire, això. Nosaltres vam baixar molt ràpid, tan aviat com vam poder, i en els moments que tornava a haver-hi moviments i els guies ens cridaven, perquè sembla que ho senten una estona abans, deuen estar acostumats aquí a Indonèsia a sentir tremolors, i ens deien tots a terra, i aleshores no podíem córrer en aquell moment, clar, perquè cauríem. I de fet anàvem pel costat del camí i no pas pel centre, anàvem gairebé escalant el volcà, o sigui, estàvem com...
Per l'aresta de dins. Sí.
No estàvem caminant sobre un terreny pla, sinó que estàvem per l'aresta del camí, perquè si hi havia moviment no caure dalt a baix.
Quan va durar aquest descens al final? M'has dit que eren unes 7 hores amb la calma de contemplar les vistes, amb quan ho vau haver de fer?
Ho vam fer, la Nora i jo, en 4 hores ja
en 4
érem
hores
a baix.
Sí,
no
sí.
Vam fer ni una pausa, veníem cansats de fer el cim, perquè per fer el cim ja era una experiència dura, però tot i així vam treure forces d'on no en teníem i vam baixar a baix sense fer cap mena de pausa ni per beure aigua ni per menjar. Vam baixar tan ràpid com vam poder i vam arribar a baix en 4 hores. I si haguéssim trigat potser una estoneta més...
Estaríem allà atrapats.
Exacte, que des d'aquí volem també donar el nostre suport a la gent que està atrapada i no ha pogut sortir encara i esperem que puguin tornar ràpid a casa.
Clar, perquè recordem, hi ha hagut gairebé 600 excursionistes que s'han quedat atrapats, hi ha hagut 16 morts, més de 300 ferits... És a dir, que la rapidesa amb què veu actuar i la determinació amb seguir endavant una mica és el que ha fet que vosaltres avui ja pugueu, per exemple, volar cap a casa?
Totalment. Exacte. Totalment això. El fet que estiguem aquí ara a l'aeroport ha depengut bàsicament de treure energies d'on no n'hi havia i d'estar també mínimament en forma. Jo crec que això també, la veritat és que ha sigut determinant, malauradament. Ha sigut...
Sí, tot i que és cert que molts dels excursionistes estan en forma, perquè ja és una excursió que requereix un cert estat físic. El que passa que, clar, hi ha molta gent que la por els va deixar paralitzats o potser alguna roca, alguna davallada els va tocar i els va ferir una mica. No ho sé, no ho sabem exactament a l'altra gent què li ha passat perquè nosaltres vam anar tirant.
Teniu amics que encara són allà? O coneguts que veu fer durant el viatge, durant l'ascensió?
Doncs no ho sabem, perquè, clar, mentre estàvem al cim... Alguns turistes ens demanaven si els podíem fer alguna foto. Mentre esperàvem la sortida del sol, en parlàvem d'on érem, què fèiem aquí, què ens esperàvem al viatge. I la veritat és que un cop a baix, de tota la gent que vam conèixer durant el viatge, potser vam reconèixer uns 5 o 10, els altres... És que vam arribar a baix molt poca gent de tota la que vam començar a dalt. A baix n'eren molt pocs. I aleshores no sabem aquesta gent que vam conèixer, si on són. Tampoc teníem els seus contactes, eren únicament...
Companys
de camí, en aquest cas. El que sí que sabem, però, és que el nostre guia, nadiu d'allà de Lombok, ens ha fet saber que la seva casa està destruïda.
De fet, això ens ha demanat suport també econòmic i tenim en ment impulsar algun tipus de campanya per poder ajudar les persones d'aquí que han quedat sense casa i evidentment, sense feina.
Exacte, ho han perdut tot ells.
Molt bé, doncs si doneu la informació al seu moment, intentarem fer-nos en ressò. Un cop a baix, algú ha contactat amb vosaltres? Com està tot el procés de la tornada? Us heu fet vosaltres buscant vols per tornar?
Un cop a baix vam trucar tan ràpid vam poder a la companyia que organitzava el trekking aquest, diguéssim, l'excursió, per dir-los, estem a baix, sisplau, porteu-nos cap a algun lloc segur. Perquè era ben bé l'hipocentre del terratrèmol. I els vam dir que ens portessin a un lloc segur, i van dir que, clar, tots els conductors de cotxes havien anat a salvar-se, diguéssim, agafava la seva família i marxaven a un lloc segur. Llavors era tot bastant caòtic perquè no trobava cap conductor disponible i tan aviat pogués ens enviaria un conductor. Vam haver d'esperar una hora.
I de fet, en aquesta hora també van haver alguns sacsejos i les persones estaven fora dels edificis per poder que hi hagués derrumbaments d'aquests edificis.
I un cop ens van portar en el cotxe, vam poder veure totes les vies destruïdes pel sacseig, pel moviment, pel terratrèmol. I ens van portar a la casa, diguéssim, on hi ha l'oficina d'aquesta empresa que organitza els trekkings, i vam haver d'esperar que ens portessin també els nostres equipatges grans, i nosaltres mateixos vam haver d'anar tan ràpid com vam poder a l'aeroport a gestionar els vols de tornada i tot això.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Marc i Nora, per haver-nos explicat la vostra experiència. Ens alegrem que estigueu bé i que la tornada sigui el més ràpida possible.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Esperem-nos aviat.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Més qüestions. Els veïns del bloc de pisos del carrer Príncep de Viana podran tornar a casa seva a finals de setembre. Així ho preveu l'Ajuntament, que actualment els ha allotjat en pisos municipals. Ara per ara, les famílies afectades han presentat una subvenció a la Generalitat per tal de poder pagar els 6.000 euros que costa la renovació del cablejat de l'edifici. Recordem que aquests veïns van haver de marxar de casa seva després que una anomalia elèctrica causés la mort d'un veí. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, ha explicat a Ràdio Sabadell que 4 de les 6 famílies afectades ja han estat reallotjades en diferents pisos d'emergència social. Fernández apunta, però, que aquesta és una localitat temporal, fins que puguin tornar a casa seu.
Sí, les famílies que actualment estan reallotjades en 3 pisos, en el que nosaltres denominem els pisos de transició, són 4 famílies. De les 6 que estaven previstes, tenim 4, perquè hi ha una que ha tomat una altra solució i una segona ha marxat al país d'origen durant uns dies. Per lo qual, en aquest moment tenim a 4 famílies reallotjades en 3 pisos. Resta de famílies són propietaris que en tot moment tenien altres solucions per al reallotjament.
Per a que les famílies puguin tornar al bloc, cal fer-hi treballs de remodelació. La investigació dels pèrits va determinar que calia substituir el cablejat elèctric de tot l'edifici abans de poder-hi tornar. Aquesta operació costa al voltant de 6.000 euros per cada bloc. Fernández assegura que les famílies, amb l'ajuda de l'Ajuntament, han demanat subvenció a la Generalitat per a poder assolir aquesta despesa econòmica.
El tema dels treballs, tenen tots els pressupostos demanats, però en la comunitat ha presentat una sol·licitud davant de la Generalitat, una subvenció, que és una subvenció especial justament per situacions d'urgència com aquestes, on hi ha danys que generen inseguretat per a la vida de les persones, i que té una contestació molt ràpida per part de la Generalitat. Estan esperant aquesta contestació per poder tirar endavant els pressupostos que tenen demanats.
Fernández apunta que aquesta subvenció pot arribar el proper mes de setembre i que, per tant, es preveu que a l'octubre les famílies ja podran tornar a casa.
I l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat licitar l'obra que ha de renovar un tram de vorera del carrer Duran i Sors, molt castigat per l'estacionament de vehicles. La zona també presenta problemes en l'arbrat i, per tant, s'hi farà una reforma integral de tot l'espai.
El responsable d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha explicat per quin motiu aquest tram de vorera del carrer Duran i Sors presenta un estat tan perjudicat en comparació a altres franges del mateix carrer.
És una vorera molt castigada, que està entre el carrer del Sol i el carrer Sant Pau, molt castigada perquè la gent ha agafat el mal hàbit i el mal costum d'aparcar-hi els cotxes quan van a portar o recollir els nens de les diferents escoles de la zona, que n'hi ha 2 o 3 a un parell de cantonades de distància.
A més, els arbres que hi ha instal·lats també tenen malalties, ja que fa molts anys que s'hi van plantar i, per tant, es farà una renovació integral de tot l'espai per tal de millorar-lo i aprofitar tota l'amplada de la vorera.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
I moment ara dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha estat rebut oficialment al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat fa tot just uns minuts. Adriana Arroyo, bon dia.
Bon dia, Pau.
Hi ha estat, i la recepció formal en la prèvia del primer partit de la pretemporada a casa és el dijous contra el Girona. Tota la plantilla, Adri, ha passat avui per Sant Roc.
Sí, un dia per exhibir la bona relació que hi ha actualment entre el consistori i l'entitat. El Centre d'Esports ha passat per l'Ajuntament representat pel seu president, per Esteve Calzada, també d'altres gestors com Anna Navés o Bruno Batlle, tot el cos tècnic encapçalat per Toni Saligrat i també tota la plantilla. Un dia en el qual Marisol Martínez, l'alcaldessa accidental i regidora d'Esports de la ciutat, ha desitjat sort als arlequinats i els ha encomanat una tasca intentada el retorn al futbol professional com més aviat millor.
Si no es esta temporada, será la que viene. Pero cuando Sabadell se marca un reto, lo consigue. Y cuando vosotros os marquéis un reto, lo conseguiremos. Somos un equipo, es un equipo que vosotros sois una parte, que la junta directiva es otra, que todo el equipo técnico es otro, pero que también tenéis una ciudad detrás. Y ese es el equipo, con lo cual no somos un equipo pequeño. Vamos a por todas.
Marisol Martínez també ha agraït la tasca que fa el Centre d'Esports en el capítol formatiu i també el futbol femení i ha parlat de projecte il·lusionant, el d'enguany, capgirant, diu, la dinàmica de les últimes campanyes. De la seva banda, el president Esteve Calzada ha recollit el guant així.
El que tenim molt clar és que el Centre d'Esports Sabadell representa la ciutat de Sabadell i per tant això ho agafem també com una responsabilitat que potser per diferents circumstàncies, abans que arribéssim nosaltres, doncs aquesta representativitat no s'ha traduït en sumar de cara a la ciutat i per tant el que volem és que amb la bona feina i amb la cultura de l'esforç, la responsabilitat i la feina ben feta, doncs que ens vagi bé com a club, perquè sabem que si ens va bé com a club això repercuteix a la ciutat.
Tot com deies, Pau, a només dos dies de la visita d'un primera divisió a la nova Creu Alta, dijous a les 8, Sabadell-Girona, l'equip escalfa motors, avui, per exemple, sessió de matí a l'anella esportiva de Sant Oleguer, i encara sense conèixer si aquest dissabte finalment hi haurà o no amistós. Recordem que amb l'eliminació de la Copa Catalunya, aquest cap de setmana quedava lliure, i el club segueix treballant per buscar rival i sobretot un camp on disputar un partit més de preparació.
El programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell ha decidit fer la Transpiranaica aquest estiu. Durant una setmana i mitja faran en bicicleta de muntanya la travessa entre Roses i Hondarribia, creuant de punta a punta els Pirineus. Nosaltres viurem dia a dia l'experiència des de dins. Avui, primera etapa entre Roses i Castellfollit de la Roca.
Aquest estiu, l'equip de 13, el programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell, no fa vacances. Agafa la bicicleta i farà la travessa dels Pirineus en bicicleta de muntanya des de Roses fins a Hondarribia. Han dissenyat un recorregut en 9 etapes, més de 750 quilòmetres i 19.000 metres de desnivell.
Amb autosuficiència i sense cap mena de suport.
L'equip de 13 aquest estiu és...
13 on Tour.
Amb Toni González, Clàudia Martínez, Joan Moya i Aleix Muñiz.
Avui hem fet ja la primera etapa, que han sigut 90 quilòmetres al final, 1.440 metres de desnivell... I la veritat és que avui s'ha fet bastant dur. Tot s'ha de dir que, clar, hem sortit aquest matí de Sabadell a les 7, hem arribat a Roses doncs, al voltant de les 9, acabar de preparar totes les bicicletes i tot, havíem fet proves i tot, però avui quan hem carregat tot el tema de l'alimentació a les alforges pesen una animalada. Perquè, aviam, Joan, com ho has vist això?
Bé, el fet de sortir tard doncs, ens ha penalitzat en el sentit de que hem patit tota la calor que ha fet avui. Diríem que hem pedalat a les hores de més calor i avui n'ha fet molta de calor. Hem estat a pics de 38 graus, en algun moment de 34 en amunt. Sorts que en algun moment doncs, s'ha tapat una mica i hem pogut doncs, fer quilòmetres doncs, més tranquils.
L'etapa en si es dividia al sortia de Roses i el primer tram fins que arribaves ben bé gairebé fins a Lledó va agafant alçada, però era al principi uns primers 30 quilòmetres bastant planers, que era bastant rodador i anava molt bé per anar-te adaptant, però a partir del quilòmetre 30 ha sigut un trencacames total amb pujades de 3-4 quilòmetres, baixades molt tècniques, al millor de 2-3 quilòmetres, vull dir, un recorregut trencacames total que amb les alforges quan eren trialeres anàvem però venuts. I clar, ja anem amb equipatge superminimalista, però clar, el que és la nutrició, tot el que és tema de gels, les barretes, les pastilles de salts, tot, el recuperador, clar, ho hem de portar tot a sobre per a tots els 9 dies. I clar, això ara fa bulto. L'avantatge és que a mesura que vagin passant els dies, segur que això ja anirem reduint tota aquesta passeta. Però clar, hem acabat arribant aquí a Castellfollit, que deurien ser, Joan, que eren les 7 de la tarda, clar, gairebé les 7 de la tarda, i deshidratats com una pansa. I això que hem anat bevent molt, sempre que trobava una font, però clar, són moltes hores amb molta calor i hi ha hagut moments que anàvem, però vamos, érem uns xurrascos fregits al sol total. Demà, que ara l'etapa 2 és gairebé una de les etapes reines, són 90 quilòmetres una altra vegada, però en aquest cas ja són 2.600 metres de desnivell, és a dir, que tenim bàsicament, en aquest cas, són 3 superpujades, una pujada primera d'uns 10 quilòmetres, llavors baixarem cap a Camprodon, llavors tenim la Collada Verda, que és una altra pujada d'uns 8-10 quilòmetres, baixarem cap a la banda de Ribes de Freser, i llavors en allà ja ens ve el superpepinaco de salvar 1.400 metres de desnivell per acabar anant a parar a la Molina. Vull dir, són 3 pujades on cada vegada és una pujada una miqueta més llarga. La cosa de demà, mirarem de començar a pedalar al voltant de les 8:15 per mirar d'evitar al màxim la calor. A més, ja sabem que hi ha previsió de donar de calor, sabem que l'última pujada ens la menjarem amb tota la calorada, és a dir, que si ens voleu ventar des d'aquí amb el Bano, us deixarem. Una abraçada, adeu.
I Laura Gómez ha tornat a la competició amb un segon lloc a l'històric triatló de Palmasès. Superada la lesió i amb només 5 setmanes d'entrenament, la sabadellenca validarà la prova durant bona part del recorregut, però el tram final no va poder mantenir el primer lloc. La valoració de la triatleta local, això sí, és igualment molt positiva.
L'objectiu de la prova era clar, anar-lo a disfrutar, anar a acabar, a gaudir de la carrera i a participar en un altre triatló després de tot el que havia passat. I la veritat és que molt contenta per com em vaig trobar. Se'n va fer llarg, però perquè va ser un triatló molt, molt dur.
La duresa del recorregut, per tant, també va jugar en contra de la sabadellenca amb l'aire de cara en un tram a peu que ja de per si tenia molts canvis de pendent.
A més, va patir un pèl més del compte per manca d'hidratació, un dels punts a millorar de cara als pròxims dies, a les pròximes cites. Malgrat tot, i tenint en compte com arribava a Guadalajara, la sabadellenca veu aquesta última cursa com un fet esperançador. De cara al futur, Laura Gómez espera una invitació per poder disputar el Campionat d'Espanya Olímpic, ja que no va poder classificar-se per culpa de la lesió patida. Si no pot ser, al setembre disputarà un 70 punt 3, és a dir, un mig Ironman, i tot enfocat al seu gran objectiu de la temporada, que no serà un altre que a finals d'octubre a Eivissa el Campionat d'Europa de Triatló Cross.
Gràcies, Adri, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.